Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dilluns 25 de novembre del 2024 comença una nova setmana. Ara mateix a Palafrugell tenim 17 graus, a Torroella 16, a la Bisbal 15. Avui al Baix Empordà s'espera cel força ennuvolat amb vent moderat de garbí. A la nit hi podrien caure 4 gotes i el vent girarà de tramuntana, cosa que refrescarà l'ambient. Avui al Supermatí explicarem que el Baix Empordà es commemora avui el 25N, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones, amb actes institucionals i activitats arreu de la comarca per conscienciar sobre les violències masclistes. També explicarem que neix l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Empordà, un nou punt de trobada per impulsar el desenvolupament econòmic de la comarca. Parlarem dels jaciments de Castell i d'Ullestret, que es troben castigats per l'espoli. Us explicarem les mesures urgents per protegir aquest patrimoni arqueològic. I a Sant Feliu de Guíxols, l'antic hotel Jaxalis es convertirà en el primer cohabitatge cooperatiu per persones grans de Catalunya. Parlem també del port de Palamós, que ha tancat la temporada de creuers amb unes xifres de rècord. Us avançarem les xifres i l'impacte econòmic al territori. I parlarem del Nadal, perquè a Palafrugell el Nadal comença aquest divendres amb l'encesa dels llums i, com a novetat, l'opció d'escudella vegana i més de 80 activitats programades. O escudella vegana en aquesta encesa de llums que ja és tradició. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem la Marina Puig, que és membre del grup de dones de la Bisbal, per parlar de les activitats del 25N i la tasca que desenvolupen per la igualtat. I com cada dilluns, també parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Laura Quiñonero.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Baix Empordà es prepara per commemorar el 25N, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Municipis com Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí o Pals ja han organitzat algunes activitats aquest cap de setmana, però al llarg del dia d'avui es farà la lectura del manifest pel 25 de novembre, tallers o projeccions de curtmetratges als diversos municipis del Baix Empordà.
En el cas de Palafrugell es farà un acte institucional i reivindicatiu per conscienciar sobre les violències masclistes.
La cita, que tindrà lloc a Plaça Nova 2 quarts de 6 de la tarda, inclourà una encesa d'espelmes, diversos parlaments i accions artístiques, a més de la presentació de la cançó Atrevida, interpretada per Paula Sánchez, amb un videoclip dirigit per Abril Martí. L'acte estarà conduït per la periodista Eva Geronès. A part, organitzaran altres activitats.
Neix l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Empordà.
Aquesta entitat, tal com apunta el seu president, Sergi Illa, en una entrevista al Supermatí, neix arran de les diverses trobades vinculades al Pla Estratègic per al Desenvolupament Econòmic de la zona, que van concloure en la necessitat de crear aquesta entitat per donar una veu única al territori. L'objectiu principal és millorar la competitivitat empresarial i fomentar una col·laboració més estreta amb les institucions públiques.
I els jaciments de Castell i Ullestret es troben molt castigats per l'espoli.
Ho apunta el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Gabriel de Prado, en una entrevista al Supermatí després dels danys que ha patit la zona de Castell per diversos actes vandàlics. Aquests actes no són un cas aïllat. El jaciment ha patit nombrosos incidents similars en els darrers anys, com pintades, espoli arqueològic amb detectors de metalls i destrucció de la senyalització.
El Walden 21 arriba a un acord amb Fiare Banca Ètica i Caixa d'Enginyers perquè destinin 6 milions d'euros al projecte de cohabitatge cooperatiu.
L'antic hotel Jaxalis de Sant Feliu de Guíxols es transformarà en el primer cohabitatge cooperatiu per a persones grans de Catalunya. És el projecte de Walden 21 que vol que les persones que hi visquin gaudeixin d'un dret d'ús indefinit a cost accessible. Les obres han començat el juliol d'aquest any i, per tant, els primers residents podran entrar-hi a la tardor del 2026.
I Palafrugell donarà 10.000 euros als municipis afectats per la Dana. S'ha aprovat unànimament al ple municipal d'aquest dimarts. A més, el govern no descarta futures ajudes si són necessàries a partir de les necessitats que apareguin. I els ports de Palamós i Roses tanquen la temporada de creuers a la Costa Brava amb 58 escales i 53.000 passatgers.
Els ports del Baix i Alt Empordà van tancar aquest diumenge la temporada de creuers 2024 a la Costa Brava amb 58 escales, incrementant el 9% respecte a l'any passat, i 53.000 passatgers, un 1% més que la temporada anterior. La Generalitat estima que l'impacte econòmic haurà estat d'uns 5,1 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior.
L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit aprova un pressupost de gairebé 2 milions d'euros per al 2025.
Aquest pressupost, definit per l'equip de govern com a auster i prudent, està marcat pel Pla de Sanejament Financer, que pretén revertir el dèficit acumulat de més de 240.000 euros detectat l'any 2023.
Palafrugell comença el Nadal aquest divendres amb l'encesa de llums i també altres novetats.
Sí, per primer cop hi haurà també una alternativa a l'escudella tradicional d'opció vegana. I a més, durant les setmanes de Nadal, a Can Màrio i a la Bòbila s'hi farà el Pinxo Aventura de Nadal, a diferència dels anys anteriors, amb la fàbrica de joguines. I a part, fins al 6 de gener s'organitzaran més d'una vuitantena d'activitats per tots els públics i les campanyes d'oxigen.
I la denominació d'origen Empordà premia l'enòleg Simó Serra i els col·lectius La Cuina del Vent i La Cuina de l'Empordanet.
El passat dissabte es va celebrar l'entrega dels premis Bacus Empordà i Lledoner d'Or a l'Auditori dels Caputxins de Figueres. Des de l'any 2015, aquesta distinció anual de la denominació d'origen Empordà es dona a les persones, institucions i establiments destacats en la promoció dels vins empordanesos. A l'esdeveniment hi han assistit el director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, el delegat del Govern de la Generalitat a Girona i diversos representants dels Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Un treballador de l'empresa pública Traxa ha mort al ensorrar-se al porxo d'un institut de Massanassa, on feia tasques de neteja per les afectacions de la Dana. Un altre operari està ferit greu. El govern espanyol havia prohibit que s'hi entrés, però el govern de la Generalitat havia posat presses perquè fessin les reparacions. El jugador de futbol Gerard Piqué, l'exjugador de futbol, ha revelat que després de l'1 d'octubre del 2017, el seleccionador Julen Lopetegui i el capità Sergio Ramos, de la selecció espanyola, li van demanar que es disculpés públicament per defensar el dret a votar. Piqué s'hi va negar. Hezbollah ha llançat 250 míssils contra Israel en el dia amb més atacs des de l'inici del conflicte. Israel, per la seva banda, ha intensificat els bombardejos sobre Beirut. Hi ha veus que apunten a un possible acord d'alto al foc promogut pels Estats Units. I la COP29 de Bakú conclou amb un acord de finançament climàtic de 300.000 milions de dòlars a partir del 2035, molt per sota dels 1,3 bilions reclamats pels països del sud global. Les organitzacions ecologistes titllen l'acord de decebedor i insuficient. I Javier Cercas ha ingressat a la Reial Acadèmia Espanyola amb un discurs en defensa de la literatura com a forma de rebel·lia i una crítica als escriptors que ignoren la política. Ha comparat la literatura amb el sexe i n'ha reivindicat el plaer i la capacitat crítica.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui la setmana comença amb l'arribada d'un front per ponent. El vent de Garbí continuarà bufant avui dilluns de manera moderada, alterant la situació marítima. Temperatures altes per l'època, amb sensació de relativa fresca a causa del vent i els núvols. Cel força ennuvolat en conjunt, amb alguna ullada de sol a primera hora. A la nit podria caure una mica, molt poca cosa, una mica de pluja. De cara al vespre el vent girarà a tramuntana i la temperatura refrescarà. 8 i 9 minuts, avui el comentari del dia ens l'envia el Supermatí en Martí Sabrià.
Haver crescut a pagès i haver escollit per viure una casa situada a escassos 30 metres de l'espai protegit de les Gavarres em dona, amb tota seguretat, una visió particular d'aquest espai que els meus gossos i jo visitem a diari. Aquest passat cap de setmana, però, em vaig allunyar una mica de l'espai quotidià i proper per anar dissabte al matí fins a Dalt a Fitó, a les pinedes que enllacen el paisatge que s'estén de Can Puig fins a l'Ermita, amb l'esperança de baixar un bon cistell de bolets. De pujada vaig compartir el camí amb centenars de bicicletes que anaven i venien, pujaven i baixaven, quasi totes mogudes per un petit motor que facilita de tal manera el desplaçament, encara que sigui costerut, que mobilitza els fans del sofà i la cervesa. Es tracta, però, de simular que és una activitat esportiva, que requereix un alt consum de calories. Per això els practicants d'aquest esport viatgen sempre acompanyats d'una petita motxilla amb llaunes de begudes energètiques. Curiosament, un cop les llaunes han estat consumides i pesen menys, es converteixen en antiquells incòmodes i difícils de traginar, per a aquests ciclistes de cap de setmana. Davant d'aquesta incomoditat, la majoria opta per llançar-les a la vora del camí o bosc endins, a l'estil dels ciclistes professionals en plena etapa del Tourmalet. La collita de bolets no va ser especialment bona, 4 rossinyols de pi, algun ciureny i una dotzena i mitja de rovellons. Però donat que el meu caràcter optimista propi de caçador de bolets havia pujat amb un cistell prou gros, em va permetre encabir-hi de tornada 8 llaunes de Red Bull en una contribució desinteressada per fer més còmode la tornada als admirats afeccionats a pedalar.
Gràcies, Martí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
8 i 10 minuts del 25 de novembre de 2024. El Baix Empordà es prepara per commemorar avui el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Però al llarg del dia d'avui es farà la lectura del manifest pel 25è, tallers o projeccions de curtmetratges.
Les activitats de Sant Feliu de Guíxols aquest dilluns començaran a les 12 a la plaça del Mercat amb la lectura del manifest del 25è i una performance de l'Institut Sant Elm. A més, de 4 de la tarda a 5 es farà un taller a la plaça Gaziel 1 amb curtmetratges relacionats amb la violència de gènere per comentar-los amb els més joves. A Castell d'Aro, Plats d'Aro i Segaró també se celebrarà el 25è amb la lectura del manifest de la Diada a partir de les 5 de la tarda a la Biblioteca Mercè Rodoreda. A més, es podrà veure un vídeo sobre micromasclisme i gaudir dels poemes amb el grup de teatre municipal. Hi haurà també una actuació del grup de teatre jove. Del 26 al 29 de novembre, de 4 de la tarda a 8 del vespre, es farà també un escape room, paraules silenciades, aviven les flames, i es farà per grups de fins a 6 persones amb inscripció prèvia a la unitat de joventut o a la biblioteca. A Calonge i Sant Antoni, aquest dilluns 25 de novembre, a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament, es llegirà el manifest a càrrec de l'Associació de Gent Gran de Calonge. L'acte acabarà amb el recital de poesia No Violència a les Dones, ofert per l'Associació Calongina Dones entre Cultures. A la tarda, a partir de 6:45, l'Associació de Dones del Baix Empordà oferirà una xerrada sobre relacions tòxiques a càrrec del psicoterapeuta i constel·lador sistèmic Ralph Delen. L'activitat s'acompanyarà amb un concert de guitarra de Mariona Martín en record a les víctimes de violència de gènere.
I a la Bisbal què hi faran?
Les activitats comencen a les 9 a l'Ajuntament Vell de la Bisbal amb la formació No les podem deixar soles, a càrrec de l'Associació Valentes i Acompanyades, amb els seus 10 anys d'experiència. La proposta, per responsables de les administracions i per professionals de les àrees de treball social, educació, sanitat, cossos de seguretat i àmbit jurídic, vol servir per treballar en què consisteix aquesta greu manifestació de violència masclista. Al vespre, a les 7 de la tarda, organitzat pel grup de dones de la Bisbal, el Teatre Mundial acollirà la presentació de l'Associació Valentes i Acompanyades. L'acte inclourà la projecció de No, no quiero, documental que apropa la realitat dels matrimonis forçats mitjançant l'experiència de 4 dones que van ser capaces de rebel·lar-se aquesta imposició. I a Torroella de Montgrí, a 11:45, es farà una lectura del manifest amb alumnes dels centres educatius del municipi. A més, es farà un taller d'estampació amb el logo de la jornada. Durant el mateix 25 de novembre es farà a 6:15 de la tarda un taller familiar al Museu de la Mediterrània, Story Cube. A 6:45 de la tarda es farà una xerrada a l'Auditori del Museu de la Mediterrània sobre infància i violència masclista a càrrec de Maria Josep Feliu Morell. I finalment es farà una actuació de cloenda a càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Torroella de Montgrí. Pals també commemorarà el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones el proper dijous 28 de novembre a les 5 de la tarda, quan a l'aula de formació s'hi farà un cinefòrum per a joves amb crispetes. I dissabte 30 de novembre, a Cala Pruna, a les 7 de la tarda, es farà la pseudoconferència comico-feminista teatralitzada Tot fent un te. Aquesta última és una activitat gratuïta i oberta a tothom.
A Palafrugell, avui farà un acte institucional i reivindicatiu per conscienciar sobre les violències masclistes. La cita tindrà lloc a Plaça Nova a 6:45 de la tarda i inclourà una encesa d'espelmes, diversos parlaments i accions artístiques, a més de la presentació de la cançó Atrevida, interpretada per Paula Sánchez amb un videoclip dirigit per Abril Martín. L'acte estarà conduït per la periodista Eva Geronès.
La tècnica d'igualtat i psicòloga de l'Espai Dona, Sònia Viboles, explica en què consisteix el videoclip. Ho ha fet el podcast En clau de dona de Rita Valero.
que és un projecte, aquesta cançó i videoclip, que en tenim ja uns quants de fets, on tu, Rita, vas participar un any,
sí,
amb la cançó de Lili.
Sí, sí.
Doncs aquest any l'ha fet la Paula i és un projecte de joventut, de l'àrea de joventut, on participem, és vinculat amb l'àrea d'acció social, no?, des d'Espai Dona, on demanem alguna persona jove vinculada al municipi, que sigui vinculada amb la música, que pugui escriure una cançó relacionada amb el 25 de novembre, no?
I fins dimecres vinent, al local social de la Sauleda, es durà a terme un taller d'autoprotecció i autorregulació destinat a dones. Amb places limitades, el taller teòric-pràctic es desenvoluparà en un espai no mixt.
Tècniques per respondre davant d'una agressió, depèn de des d'on t'agafen. Ah, sí. Jo he fet diversos tallers d'autoprotecció al llarg de tots aquests anys i t'ensenyen algunes eines concretes, per exemple, si t'agafen de la mà o si algú et vol atacar amb algun objecte, com protegir-te, perquè el que t'ensenyen és a fugir.
Les persones interessades s'hi poden inscriure trucant al telèfon 972-61-1879 o enviant un correu electrònic a espaidona@palafrugell.cat. I el programa acabarà divendres vinent amb la presentació del llibre Seny de Rita Valero a l'Auditori del Museu del Suro. L'acte comptarà amb un recital de la soprano Indira Ferrer, que actuarà acompanyada del pianista Carles Puig. Aquesta setmana de conscienciació, organitzada per l'Espai Dona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell i diverses entitats, busca involucrar la ciutadania en la lluita contra les violències masclistes, promoure la reflexió i l'acció comunitària.
Com dèiem, un dels municipis que commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones és la Bisbal. Una de les entitats més actives i que des de fa dies ha anat fent activitats ha estat el grup de dones de la Bisbal. Per parlar d'aquestes activitats i de la feina que fan des de l'entitat, ens visita una de les seves membres, que és la Marina Puig. Bon dia.
Bon dia.
Com han anat les primeres activitats de commemoració del 25N?
Doncs bé, van començar divendres, que vam fer una xerrada a l'Ajuntament de la Bisbal, amb el tema de les dones afganeses, amb el títol de Veus silenciades, el coratge de les dones afganeses, i la veritat que hi va haver molt bona resposta. Va ser una xerrada molt interessant, molt dura a la vegada per la temàtica, però estem contentes.
Què s'hi explicava en aquesta xerrada?
Bueno, s'explicava una mica tot el tema dels talibans, que no deixa de ser una violència masclista molt dura, i com les dones estan patint aquest tipus de violència en l'Afganistà. I per explicar això, va venir la Nadia Ghulam, que és una activista que ha creat una entitat pels drets humans i que, esclar, ella ho viu molt des de dins perquè ella és afganesa.
Clar. Enguany centreu la jornada en la reflexió entorn de la figura de la dona. Sobre quins temes cal fixar-nos?
De la figura de la dona?
Sobre quins temes parlem hem de fixar-nos quan parlem d'igualtat de drets?
Bé, és que aquesta és una jornada de lluita de la violència per eliminar la violència envers les dones. En aquest cas, nosaltres hem centrat en els matrimonis forçats, perquè pensem que és un clar exemple de la violència masclista. I vam fer la proposta a l'Ajuntament de la Bisbal, a l'Àrea d'Igualtat, i hem fet una promoció conjunta amb l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de la Bisbal. També centrat molt amb la lluita que fan una entitat que es diu Valentes i Acompanyades, que és una entitat que des de fa molt temps lluita aferrissadament per aturar el tema dels matrimonis forçats.
Els coneixem, hem parlat amb ells diverses vegades. Com va sorgir aquesta iniciativa de centrar-se enguany en la qüestió dels matrimonis forçats?
Bé, perquè nosaltres feia molt temps que teníem ganes de presentar aquesta entitat, perquè tenim una relació, diguéssim, estreta, de col·laboració, i vam pensar que, bueno, un bon dia era el 25 de novembre, perquè, com t'he dit, el tema dels matrimonis forçats és un clar exemple de violència masclista.
I quin és l'estat de la qüestió? Perquè realment les vegades que hem parlat amb elles, amb Valentes i Acompanyades, és a dir, és bastant impactant que situacions com aquestes donin encara en aquest, bueno, en el nostre entorn.
Bé, l'Estat, nosaltres en aquest cas, jo no sóc una professional del tema, però el que sí que et puc dir és que nosaltres el que volem és centrar-nos en la sensibilització, i que encara s'estan produint molts casos d'aquests, i per tant tu pots tenir una veïna que estigui patint aquest tipus de violència, i el que hem de fer és ajudar-los, diguéssim, a sortir i a lluitar i afrontar aquesta situació. Nosaltres ens agrada molt el títol que té l'associació, Valentes i Acompanyades, perquè pensem que per sortir i per aturar un tema de matrimoni forçat has de tenir molt de coratge i valentia, per tant has de ser valenta i també no ho pots fer sola i per tant ho has de fer acompanyada.
Ens deies que les activitats que organitzeu avui durant tots aquests dies de commemoració del 25N ho feu conjuntament amb l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de la Bisbal, oi?
Sí.
Quines activitats fareu al llarg del dia d'avui?
Doncs bé, avui ja estem quasi a punt de començar a les 9 del matí a l'Ajuntament Vell amb el títol de No les podem deixar soles. Hi ha una formació per tècnics i professionals, perquè pensem que la gent, o sigui, Mossos d'Esquadra, treballadores socials, aquesta gent necessiten estar formades per tenir eines per detectar quan hi ha un cas de violència masclista sobre els matrimonis forçats. I, per tant, l'Associació de Valentes i Acompanyades, que són, elles sí que són molt professionals en el tema, seran qui farà la formació.
Per tant, es formarà tècnics de la Bisbal o professionals de la Bisbal en aquesta qüestió dels matrimonis forçats, per poder-los detectar.
Bueno, crec que hi haurà una bona resposta, també. Ja tenim confirmat bastanta gent. Entre ells, també cal destacar que és important, perquè hem de formar també els futurs professionals. Doncs hi haurà alumnes del cicle d'integració social de l'Institut de la Bisbal i professors, també.
Entenc que també hi haurà acte institucional, diguem-ne, avui a la Bisbal.
Però per part nostra, crec que el Consell Comarcal organitza a la una un acte per llegir un manifest.
Val. Venint cap a la ràdio avui, sentia a la ràdio, a Catalunya Ràdio, la xifra que els centres de salut han detectat l'últim any 30 casos de violència masclista cada dia. Cada dia.
Sí, sí.
Sembla increïble que encara s'hagi de recordar que existeix això, però s'ha de fer.
Sí, sí, nosaltres fa molts anys que lluitem i fa molts anys que el dia 25 de novembre fem accions, però, bueno, és veritat que les xifres no acompanyen i no ajuden a reduir els casos de violència masclista.
Perquè en aquest cas i en aquesta xifra dels 30 casos al dia detectats a tot el país pel sistema de salut, ja no entra allò que diguin, no, clar, és que es denuncia més. No, i això no és una denúncia, això són deteccions que fan, com deies ara, a partir de la formació que reben aquests professionals, deteccions que fan en calent, no? En el moment, sense buscar-ho fins i tot.
Sí, sí. Bé, denunciar costa moltíssim encara, Vull dir, després nosaltres, per l'experiència que tenim, sabem que és difícil denunciar i després afrontar-te el que és un judici. Per part del sistema judicial les coses a vegades tampoc són fàcils per les dones que denuncien.
Clar, sí, sí, també cal formació per tots aquests professionals sobre com respondre en aquestes denúncies, no? No revictimitzar, aquesta paraula que es fa servir tan sovint.
Exacte.
Perquè creieu que les xarxes socials tenen impacte respecte a la figura de les dones i la violència contra les dones?
És possible. Jo no sabria dir ben bé la raó, però vull dir, segur que és molt, molt multifactorial. Hi ha moltes coses que ajuden que augmentin aquests casos.
Quines activitats feu o fareu més enllà del 25N des del grup de dones de la Bisbal?
Bé, bueno, nosaltres estem actives durant tot l'any. Avui t'explico tot el que fem el 25N. Bueno, avui a la tarda també hi haurà una obra de teatre a les 5 de la tarda.
Val.
Que no està organitzada per nosaltres, sinó per l'Ajuntament, que es diu Retaula d'una dona sense òvuls, que parla del climateri i de la menopausa, que en tot cas això també és un tema de com a nivell social la dona s'ha d'enfrontar amb això, que també podria ser un cas de violència, diguéssim, envers les dones.
Serà al teatre, eh? Avui a la tarda?
Sí, a les 5. Vale. I després l'acte central, que és el que organitza el grup de dones i que és l'acte, diguéssim, per nosaltres més important avui, serà a les 7 al Teatre Mundial. I el que farem allà és una projecció d'un documental que vam fer Valentes i Acompanyades, que tracta el cas de quatre noies que han patit aquesta violència masclista i que n'han pogut, diguéssim, sortir gràcies a l'ajuda de l'associació Valentes i Acompanyades. El documental es diu No, no quiero, i reflexa molt aquest cas de violència que són els matrimonis forçats. I a l'acabar, com que ens acompanyaran també la gent de l'associació, doncs es farà una mica de col·loqui i de presentació d'aquesta tasca tan important que fan ells. Per exemple, una de les coses que han fet és presentar una moció a l'Ajuntament de Girona perquè Girona sigui un municipi lliure de matrimonis forçats. Des d'aquí també fem una crida a l'Ajuntament de la Bisbal a veure si podem aconseguir una moció també per diguéssim, per determinar la Bisbal lliure de matrimonis forçats.
Per tant, aquestes són les activitats del dia d'avui, però com ens deies, el grup de dones està actiu tot l'any.
Sí, sí, nosaltres mira el dia 12 de desembre també tenim una activitat perquè estem dintre d'un cicle que es diu Història en Perspectiva de Gènere, que fem amb l'Arxiu Comarcal, i cada trimestre també programem una activitat en diferents àmbits de la història, sempre posant el focus a la perspectiva de gènere.
Durant tot l'any, com valoraríeu si és que el rebeu el suport d'administracions com el Consell Comarcal o l'Ajuntament? Rebeu el seu suport? Es podria millorar alguna cosa?
Bé, clar, tot és millorable. Nosaltres rebem el suport, diguéssim, també econòmic, perquè doncs, tenim una subvenció de l'Ajuntament de la Bisbal que això ens permet doncs, fer moltes activitats i també, doncs, evidentment, poder utilitzar els espais. I també tenim doncs, una col·laboració molt forta i una bona entesa amb l'Arxiu Comarcal, que és amb el que programem aquest cicle que deia d'Història en Perspectiva de Gènere, i que també, per exemple, hem fet una jornada fa molt poc, fa un mes, sobre dones, presons i repressió del franquisme, que van ser molt exitoses i d'un nivell
Doncs avui, que és dia 25 de novembre, volíem conèixer l'activitat i què es fa a la capital de la comarca en aquest supermatí, que podeu escoltar a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i també en emissió a Ràdio Bisbal. I hem parlat amb una de les membres del grup de dones de la Bisbal, que és la Marina Puig. Moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acabar l'entrevista.
No, bueno, demanar doncs, que la gent assisteixi a les activitats que hem programat, perquè ens cal doncs, tenir molt coneixement i sensibilitzar molt en aquest tema.
Fantàstic, doncs, Marina, moltes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
8 i 28 minuts ha nascut l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Empordà. Aquesta entitat, tal com apunta el seu president, Sergi Illa, neix arran de diverses trobades vinculades al Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic de la comarca, que van concloure en la necessitat de crear una entitat per donar veu, una veu única al territori.
L'objectiu principal és millorar la competitivitat empresarial i fomentar una col·laboració més estreta amb institucions públiques.
Aquesta voluntat va sorgir arran de diverses reunions que es van fer del Pla Estratègic per promocionar econòmicament la nostra zona, i es va concloure que la millor forma de promocionar-la, primer de tot, era crear aquesta associació per aconseguir una veu única de totes les empreses i tots els propietaris d'aquests 5 municipis i els seus polígons industrials.
La nova entitat representa més de 500 empreses i prop de 1.000 treballadors, consolidant-se com una peça clau per l'economia del Baix Empordà. Tot i que el sector serveis destaca pel seu volum de treballadors al territori, també compta amb empreses dels sectors metàl·lic, tèxtil i altres indústries que configuren una oferta empresarial molt diversa. La primera assemblea de socis està prevista per al mes de gener de l'any vinent i serà l'escenari per definir el pla estratègic de actuació. L'entitat preveu recollir les necessitats específiques de les empreses associades i dissenyar també un full de ruta que marqui les prioritats per als propers anys.
Els jaciments de Castell i Ullastret es troben molt castigats per l'espoli. Ho apunta el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Gabriel de Prado, en una entrevista al Supermatí, després dels danys que ha patit la zona de Castell per actes vandàlics. Aquests actes no són un cas aïllat. El jaciment ha patit nombrosos incidents similars en els darrers anys, com pintades, espoli arqueològic amb detectors de metalls i destrucció de la senyalització.
La seva ubicació a primera línia de costa i accessible a les 24 hores facilita l'accés no autoritzat. I tot i els esforços per protegir l'espai, tancar-lo completament és tècnicament complex, ja que no es pot barrar l'accés des de la zona costanera. A més, la instal·lació de càmeres de seguretat, tot i ser una opció sobre la taula, també presenta dificultats tècniques. Aquest últim incident arriba poc després de la reobertura parcial del jaciment, que havia estat tancat per treballs de consolidació arran de danys provocats per fenòmens meteorològics extrems dels últims anys.
És molt complicat. És una de les possibilitats que hem treballat aquests darrers anys, que el jaciment es pogués tancar, però hi ha una sèrie de dificultats tècniques i sobretot pel fet de que es troba a primera línia de costa i no podem ballar fins a la línia de mar, diguéssim, Llavors això fa que sempre quedaria algun espai obert i susceptible de que algú pogués entrar, no? Això és una mica el que ens ha fet enrere a l'hora de plantejar aquesta possibilitat, no? Del fet de que no es podria tancar completament, sinó que sempre quedaria una part o alguna zona accessible.
Ara s'han programat actuacions d'urgència per valor de més de 5.000 euros per retirar els blocs caiguts i consolidar les estructures malmeses. Les tasques es preveuen per a les primeres setmanes de desembre i no afectaran les zones habilitades per les visites. Cal destacar que aquests danys es van detectar mentre es feia un control al jaciment. De moment, la investigació d'aquests fets l'està fent Mossos d'Esquadra i els agents rurals, tot i que encara no els han aportat cap novetat. Gabriel de Prado reconeix que és complicat jutjar aquests casos d'espoli.
Doncs aquesta conversa que teníem l'altre dia amb en Gabriel de Prado, impactant sobre la situació d'aquest jaciment arqueològic de Castell, també Ullastret, i què es pot fer per protegir-los. Més notícies, aquesta és important, l'antic... Totes són importants, però aquesta ens sentirem a parlar. L'antic hotel Gexalis, situat a Sant Feliu, es transformarà en el primer cohabitatge cooperatiu per persones grans de Catalunya, gràcies a un acord entre Fiare Banca Ètica i Caixa d'Enginyers. Les dues entitats han formalitzat un cofinançament de 6 milions d'euros i això marca un pas clau per la viabilitat econòmica del projecte Walden 21, liderat per la cooperativa Sostre Cívic.
Aquest model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, pioner a Catalunya, permetrà que les persones que hi visquin gaudeixin d'un dret d'ús indefinit a cost accessible. L'objectiu és fomentar una convivència basada en la sostenibilitat, la solidaritat i la no especulació. Els habitatges estan destinats tots a persones entre 55 i 70 anys. L'edifici on es farà el projecte, a més, tindrà espais comunitaris com sales polivalents, cuina i menjador, biblioteca, bugaderia, jardí interior i tallers. Les obres del Walden 21, que van començar a mitjans de juliol, es preveu que s'acabin el 2026. Els primers residents, per tant, podran instal·lar-s'hi a partir de la tardor d'aquest any. El finançament del projecte ha estat possible gràcies a l'aval de 300.000 euros de la Fundació Saïra, que treballa per facilitar l'accés al crèdit de projectes cooperatius. A escala europea, el projecte també ha rebut un suport amb un crèdit de 31 milions d'euros del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa. D'altra banda, Fiare Banca Ètica, que té una llarga trajectòria finançant projectes similars com la Balma o Cirerers a Barcelona, considera aquest cohabitatge un exemple més de com les finances poden generar un impacte social. I, per altra banda, Caixa d'Enginyers s'estrena en aquest tipus de projectes, explicant que així volen reafirmar el seu compromís amb iniciatives d'economia social.
Palafrugell donarà 10.000 euros als municipis afectats per la Dana. Es va aprovar unànimament a l'últim ple municipal. A més, el govern no descarta futures ajudes si són necessàries, a partir de les necessitats que apareguin. Per altra banda, l'Ajuntament agraeix la solidaritat de la ciutadania de Palafrugell, que han fet arribar més de 10 tones de material als municipis afectats, així com els voluntaris de Protecció Civil i Policia Local que van desplaçar-se a Catarroja en el moment de la catàstrofe per ajudar en un dels epicentres de la Dana. 8:34, els ports de Palamós i Roses tanquen temporada de creuers a la Costa Brava amb 58 escales i 53.000 passatgers. Els ports del Baix i de l'Alt Empordà van tancar aquest diumenge la temporada de creuers 2024 a la Costa Brava amb aquestes 58 escales. Això és un increment del 9% respecte a l'any passat. I aquests passatgers, els 53.000, són un 1% més que la temporada anterior. La Generalitat estima que l'impacte econòmic haurà estat d'uns 5 milions d'euros, 5 milions 100.000, un 2% més que l'any anterior.
La majoria d'aquests creuers han parat a Palamós, que amb 50 escales i 51.500 passatgers s'ha tornat a convertir en el port líder d'aquest sector a la Costa Brava i el tercer de Catalunya. A més de la temporada, en destaca la diversificació de companyies, que han estat 13 a Palamós i 6 a Roses, i l'equilibri en la procedència. La meitat venen d'Amèrica del Nord i l'altra meitat d'Europa. El port de Palamós va rebre aquest diumenge l'últim creuer de la temporada 2024 a la Costa Brava amb 460 passatgers a bord. Els turistes d'aquest creuer van visitar el municipi i diversos punts de la destinació, com ara un celler del Baix Empordà, Begur, el jaciment d'Empúries i el castell Gala Dalí a Púbol. Entre els dos ports, la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del sector al territori ha estat de prop de 5,1 milions d'euros, com dèiem, i la xifra s'ha calculat tenint en compte un estudi de l'Associació Internacional de Línies de Creuers que estima que cada passatger, quan desembarca en un port a escala i visita la destinació, gasta una mitjana de 90 euros. A més, s'han afegit 6 euros més per passatger per la despesa amb serveis portuaris.
8:36, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha aprovat un pressupost de prop de 2 milions d'euros, 1,9 milions d'euros, per al 2025. Un pressupost que l'equip de govern de l'entitat municipal descentralitzada defineix com a auster i prudent i que està marcat pel pla de sanejament financer que pretén revertir el dèficit acumulat de més de 240.000 euros detectat el 2023.
Per fer front a aquesta situació, durant el 2024 ja s'han posat en marxa accions significatives. Una d'elles és l'avançament de 3 anualitats del Fons de Cooperació Local per un import de 135.000 euros gràcies a la Diputació de Girona. Aquesta aportació ha permès liquidar factures pendents, però també ha condicionat els recursos disponibles pel nou exercici. A més, l'entitat ha contractat un préstec de 90.000 euros per cobrir deutes que retornarà en 4 anys amb una despesa anual de 27.000 euros, incloent-hi els interessos. Tot i les limitacions, el pressupost per al 2025 contempla una inversió destacada a la millora de la il·luminació del carrer Adriàtic. Aquesta actuació tindrà un cost total de 35.400 euros, finançats en un 90% per contribucions especials dels veïns. L'equip de govern també manté oberta la porta a altres inversions si els romanents del pressupost del 2024 permeten ampliar les actuacions. La contenció de la despesa estructural i la gestió rigorosa continuen sent els pilars fonamentals per a aquest nou exercici. L'entitat aposta per mantenir els serveis essencials i optimitzar la gestió de compres i contractacions per maximitzar els recursos disponibles. En l'àmbit cultural es treballa per assegurar la continuïtat del festival Si és Jazz de l'Estartit, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'Estartit. L'entitat està buscant suport privat i mecenatge per garantir-ne la sostenibilitat econòmica. Aquest 2025 també serà un any especial per commemorar el 10è aniversari de la creació de l'entitat municipal descentralitzada. Per celebrar-ho, es programaran activitats especials al llarg de l'any, acompanyades de la venda de merchandatge oficial per reforçar aquest sentiment de comunitat i pertinença dels veïns.
Orde! Doncs aquesta, aquest pressupost de l'MD de l'Estatit veurem com és rebut per part de la ciutadania i també com acaba aquest procés de sanejament del dèficit de 240.000 euros que explicàvem que té l'entitat municipal descentralitzada de l'Estatit. Ara mateix són les 8:38. Continuem amb més notícies perquè sembla que ja arriba el Nadal. De fet, el Nadal comença a Palafrugell aquest divendres amb l'encesa de llums de Nadal, però també amb aquest any amb algunes novetats. Sabeu que habitualment amb l'encesa de llums de Nadal a Palafrugell se serveix l'escudella, ja és tradició, i aquest any també hi haurà una alternativa a l'escudella amb una opció vegana. I a més, durant les setmanes de Nadal, a Can Mario i a la Bòbila s'hi farà el Pinxo Aventura de Nadal. A diferència dels anys anteriors amb la fàbrica de joguines, doncs aquest any es farà el Pinxo d'Aventura de Nadal. A part, fins al 6 de gener es faran més d'una 80 d'activitats per tots els públics i també les campanyes de l'Associació de Comerciants Oxigen.
L'encesa de la il·luminació nadalenca serà el divendres a partir de 6:45 del vespre a Plaça Nova. Allà també hi haurà un arbre Nadal de 6 metres d'alçada com els últims anys. Per celebrar-ho hi arribarà la comitiva de llum de la Cavalcada de Reis i l'Estrella de Nadal, el personatge de referència durant les festes. Des del balcó del Centre Fraternal, l'Estrella farà arribar la seva espurna nadalenca. Els parlaments es podran seguir en llengua de signes gràcies a l'Associació Centre de Persones Sordes del Baix Empordà i també podreu seguir-los en una programació especial de Ràdio Palafrugell. Com és tradició, se serviran racions d'escudella per tothom que ho vulgui. És una iniciativa de l'alumnat de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Baix Empordà. I a més, la principal novetat és que, a part del brou tradicional, qui vulgui tindrà una opció vegana. Els últims anys s'han arribat a servir unes 500 racions de l'escudella tradicional i aquest any n'hi haurà un centenar de sopes vegetals. Tot i això, cal recordar que caldrà portar el bol i la cullera de casa per evitar la generació de residus de plàstic d'un sol ús. Qui no en tingui, podran llogar-ne al Teatre Municipal de Palafrugell amb un cost de 5 euros. L'acte l'organitza l'Ajuntament i també amb la col·laboració de la Colla Garnatxa i el Club Rítmica Palafrugell Costa Brava. Els llums de Nadal es van estrenar l'any passat per il·luminar la zona comercial de la vila, barris, nuclis i accessos del municipi. Comptarà també amb un arbre de llums de 10 metres d'alçada a Can Mariu i una altra plaça nova. A part, hi haurà decoracions a tres dimensions a les places del Priorat de Santa Anna, del Camp d'Emprats i del Voluntariat.
I Ferran, una de les principals novetats d'aquest Nadal serà el Pinxó Aventura de Nadal a la plaça de Can Mariu i a la Bòbila. Serà l'alternativa a la fàbrica de joguines que s'havia fet els últims 2 anys i obrirà les portes el 20 de desembre fins al 4 de gener, al matí i a la tarda. Tancarà, això sí, el dia de Nadal i el dia d'any nou.
A Can Mariu hi haurà les atraccions d'aventura com un circuit aeri amb un recorregut en alçada i ponts suspesos i un pont de mico i rocòdrom per als escaladors i amants dels reptes físics. Podran posar a prova el seu equilibri i la força. A part, hi haurà un circuit viari de karts pensat per totes les edats i amb vehicles de pedals. Dins de la Bòbila hi haurà tallers creatius per fer decoracions úniques i emportar-se-les a casa. Inflables, un espai per nadons i una altra de les entitats que organitzaran activitats variades. A part, hi haurà més sorpreses com geocaching, lasertag, arcaritag i altres propostes destinades a joves. Les entrades valdran 3 euros per una sessió i 5 per tot el dia. A part, hi haurà un abonament de 5 sessions per 12 euros i les entrades es podran comprar al recinte.
L'Organització de Comerciants Oxigen farà la Grescada com a principal esdeveniment aquest any. El 21 de desembre es farà una jornada especial que combinarà les compres amb una nit de gresca a la plaça de l'Armengarda. A part, recuperen la tradicional ruleta amb l'eslògan Compra, Juga i Guanya, amb centenars de premis, obsequis i regals. La ruleta serà a la plaça de Can Mario amb el Pinxo Aventura de Nadal a partir del 20 de desembre. Allà també hi haurà la mascota de l'associació d'aquest Nadal per fotografiar-se amb qui vulgui. A més, els infants també podran participar a la ruleta infantil el 4 de gener. També cal destacar que els descomptes d'aquest Nadal a Palafrugell es valoren en més de 6.000 euros. I a partir del 29 de novembre i fins al 6 de gener hi haurà un film musical de Nadales al centre de Palafrugell durant l'horari comercial i inclourà un repertori ampli de cançons per animar l'ambient de compres. I acabarem el repàs informatiu parlant de vi. I és que la denominació d'origen Empordà ha premiat l'enòleg Simó Serra i els col·lectius La Cuina del Vent i La Cuina de l'Empordanet. Laura.
El passat dissabte es va celebrar l'entrega dels Premis Bacus Empordà i Lledoner d'Or de la mà del Consell Regulador de la denominació d'origen Empordà. La cerimònia es va fer a l'Auditori dels Caputxins de Figueres i va comptar amb l'assistència de personalitats com ara el director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, Joan Gené, el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, i, naturalment, Jordi Masquef, alcalde de Figueres. També han vingut diversos representants dels Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà. El Bacus Empordà 2024 ha estat atorgat a Simó Serra. L'enòleg, amb una trajectòria de més de 50 anys en la disciplina, exerceix com a assessor tècnic de la denominació d'origen Empordà. A Lledoner d'Or 2024 l'han guanyat per empat els col·lectius gastronòmics La Cuina del Vent i La Cuina de l'Empordanet, pels seus principis de qualitat i proximitat. En edicions anteriors, els premis es van atorgar a sommeliers com Josep Pitu Roca o distribuïdores com Vins i Licors Grau. Així, la denominació d'origen Empordà tracta de posar en relleu el valor cultural i econòmic dels vins empordanesos.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Vinga, i avui m'he llevat amb ganes d'escoltar a la Rafaela Carrà, i per això la tenim avui al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital, a Far l'Amore. Tornem-hi. A Far l'Amore, comença tu, ara sí. A Far l'Amore, comença tu. A Far l'Amore, comença tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto taglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 dai. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia.
De dilluns a divendres, de 8 a 9, repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Seguim al Supermatí. Els dilluns ens acompanyen Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per parlar de tecnologia. I a veure, això jo encara jo no puc entendre-ho encara. Que sempre cada any ens parles, ja l'any passat ja ho vam fer, de quina és la contrasenya més utilitzada cada any, no?
Sí.
I clar, la del 2024 continua sent 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Doncs sí, tot i que pugui semblar increïble, milions de persones encara fan servir contrasenyes molt febles per protegir les seves dades. NordPass ha analitzat 2,5 terabytes de dades que s'han filtrat aquest any i ha comprovat que les 27 contrasenyes més utilitzades a escala mundial es poden desxifrar en menys d'un segon. Menys d'un segon, eh? És a dir, pràcticament no ofereixen cap mena de protecció. Les més comunes són 1, 2, 3, 4, 5, 6, password.
Password, va, molt bé.
I les variacions senzilles com 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8... I altres variacions d'aquest tipus, eh? Aquestes claus es fan servir no només per a comptes personals, sinó també per a comptes professionals. Un fet que incrementa significativament els riscos per a empreses i organitzacions. Recordem que si un hacker obté accés a una compte professional, amb una contrasenya feble pot infiltrar-se tota la xarxa de l'empresa, per exemple.
Clar, això deu haver passat totes aquestes empreses que tenen filtracions de hackers. Una de les vies és aquesta, també.
Sí. I aquí a Espanya, a més de les clàssiques, també trobem contrasenyes específiques, com per exemple posar Espanya o Barcelona a les contrasenyes. Cal dir, però, que la grafia ñ fa que aquestes claus siguin una mica més difícils de desxifrar, però això només retarda els hackers uns pocs minuts, tot i que demostra que encara cal molta educació en ciberseguretat.
Clar, llavors, tu què ens recomanaries per tenir les contrasenyes més segures?
Doncs mira, primer de tot, crear contrasenyes llargues, d'almenys 12 caràcters.
És que és molt llarg, això.
Ja, bueno, però hi ha gestors de passwords també per recordar-se'n, eh?
Ja.
Que combinin lletres majúscules, minúscules, números i símbols. I també és una bona idea utilitzar gestors de password, el que us deia, que generen i emmagatzemen claus úniques i complexes per cada compte. I com dèiem, activar l'autenticació en dos passos també és una cosa molt interessant.
Aviam, aquestes coses que has dit. La primera, què és això d'un gestor de contrasenyes?
Doncs mira, és un lloc on emmagatzemem totes les claus que fem servir.
És com una aplicació del mòbil.
Sí,
del mòbil o del
pot ser,
navegador,
pot ser de tot. Pot ser una aplicació al mòbil, pot ser una extensió al navegador. Hi ha moltes solucions. N'hi ha de gratuïtes, les pròpies, per exemple, que porta iPhone, té sí. un gestor de passwords. El Chrome, tot i que no és molt segur, també en porta una. Microsoft en té una de pròpia, crec. També tenim algunes de pagament, per exemple, Bitwarden és una solució...
Però i tot això és segur?
Sí,
clar, perquè clar. Si entren aquí, entren a totes.
Sí, però per entrar aquí, la gràcia d'aquests gestors de passwords és que ja porten una doble autenticació i, a més, cada vegada que ho fas en un nou equip, diguéssim, et demana una altra contrasenya a més. O sigui, doble autenticació i una contrasenya mestra, que es diu. Per tant, bé, hauríem de trobar tres contrasenyes a la vegada i una d'elles canvia cada 30 segons. Per tant... És un pèl complicat
ja.
Colar-s'hi, diguéssim.
I després això de la doble autenticació, és això aquest sotant rotllo que a vegades sí. ens diu ah, no, per poder entrar, has posat bé la teva contrasenya. Molt bé, la contrasenya està bé.
Exacte.
Però per poder entrar m'has de donar el codi que t'he enviat per SMS entrant a l'enllaç que t'he enviat per correu.
Sí, bueno, pot arribar per correu, per SMS o a través d'una aplicació com que podria ser una cosa com un Authenticator, que també hi ha moltes.
I amb això ens eliminem, ens evitem atacs
sí, perquè, clar, ens han de saber la contrasenya i, a més, aquesta clau que va canviant cada 30 segons. Per tant, que t'envien cada 30 segons i que caduca cada 30 segons. Per tant, bé, o estàs molt a prop del que vols atacar, diguéssim, o no pots trobar aquesta contrasenya.
Bueno, i sobretot el que dèiem al principi, és a dir, que les contrasenyes estiguin una mica pensades.
Sí, sisplau.
I també, bueno, això crec que tothom que ens estigui escoltant tot això li passa, però repetir contrasenyes entre diferents comptes...
Sí, és un error. Hi ha molta gent que fa servir patrons diferents, però hi ha patrons iguals, però contrasenyes diferents. Canvia un número, canvia una lletra, per al Twitter posa una T darrere, bé, coses d'aquestes.
Molt bé, doncs, bé, això que jo crec que aquesta recomanació és important, l'anem fent cada any, però també està bé, no està de més recuperar-la de tant en tant. Continuem ara amb tecnologia innovadora aquí a Catalunya. Onion Lab ha presentat un nou sistema d'instal·lacions immersives. Què és això d'Onion Lab?
Doncs mira, Onion Lab és una empresa catalana especialitzada en tecnologia interactiva. Ha desenvolupat OniOff, un programari que permet gestionar cubs immersius de manera estandarditzada.
Cubs immersius?
Sí. Aquest producte redueix els costos de producció fins un 50% i de lloguer fins un 70%. Això fa que tecnologies avançades que abans eren exclusives d'esdeveniments o institucions molt grans, ara fa que estiguin disponibles per a empreses més petites.
Ara sí, això dels cubs immersius és allò que és aquests espais que entres en forma de cub, espais com habitacions que entres i
que totes les parets estan projectades.
Val.
I quan tu et mous, diguéssim que l'espai et reconeix.
Val. O sigui, que pots interactuar. Aquí no entra res d'ulleres d'ulleres d'aquestes, no? És allò, aquestes projeccions que toques la paret i apareixen unes bombolles.
Exacte.
No? I
exacte.
Les bombolles et segueixen la mà.
Exacte.
Val. I això ara estarà disponible per empreses o serà més accessible per empreses més petites.
Exacte. A través d'aquest nou...
I com funciona això?
Doncs mira, el sistema funciona amb nodes interconnectats, càmeres de profunditat i un microordinador que capta el moviment de les persones que estan dins d'aquest cub. I això permet que les parets i el terra reaccionin a temps real, creant una experiència immersiva sense necessitat d'usar cap dispositiu portàtil. Imagina, per exemple, entrar dins d'una sala on el contingut visual i sonor s'adapta a tots els seus moviments. Val. I bé, és un pas més entre la interacció humana i la tecnologia, en aquest cas.
Mm-hmm. Molt bé. Va, més coses, coses encara també d'innovació. Sí. Parlem d'un projecte que combina la tecnologia i la sostenibilitat. El fa la Universitat Politècnica, es diu Agilab.
Doncs sí, Agilab, que és una innovació que utilitza agricultura urbana per millorar la qualitat de l'aire dels edificis. El sistema recull el diòxid de carboni generat a les oficines i les aules i el transporta a un hivernacle situat al terrat. Allà les plantes hortícoles, com les tomateres o els enciams, processen aquest CO2 mitjançant la fotosíntesi i el converteixen en oxigen net. Aquest sistema s'ha tastat en unes instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya i no només millora l'aire que respirem, sinó que també en redueix la petjada de carboni. Gràcies a l'ús de tècniques d'intel·ligència artificial, el sistema pot gestionar els fluxos d'aire de manera òptima, garantitzant la màxima eficiència energètica. I un altre aspecte interessant d'aquest AirGLab és que és un espai educatiu. Els estudiants poden aprendre com funciona aquest tipus de tecnologia, fer experiments i fins i tot contribuir al desenvolupament d'aquestes noves aplicacions.
Val, és a dir, que instal·lem uns hivernacles a dalt dels edificis i allà hi arriba el CO2.
Exacte.
I les plantes, clar, amb la fotosíntesi, a les plantes els entra CO2 i els en surt oxigen.
Exacte.
Bueno, no està malament. I també com a espai educatiu.
Sí.
I parlem també de salut, el que dèiem, això també vinculat amb la qualitat de l'aire. I sí, un altre problema de salut que afecta moltes persones és el sedentarisme.
Doncs sí, el sedentarisme és un problema de salut global que afecta milions de persones. El que ens ve a dir aquest estudi que hem llegit fa poc és que passar massa temps assegut treballant a l'oficina pot tenir uns efectes negatius. Segons l'OMS, més de 1.800 milions de persones no fan prou activitat física i això augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis del tipus 2 i fins i tot algun tipus de càncer.
Clar, això molt causat per les pantalles, sobretot per començar pel capitalisme, que ens obliga a produir i estar asseguts davant d'una pantalla.
Sí.
Però bé, la tecnologia també afavoreix,
sí, sí,
tant el sedentarisme a la feina com el sedentarisme a casa, no? També.
Exacte, i per combatre aquests efectes, els experts recomanen petites accions com aixecar-se de la cadira cada hora, caminar per l'oficina o utilitzar una ampolla d'aigua que t'obligui a aixecar-te i anar-la a omplir.
Ah, o sigui, que l'ampolla sigui petita, no?
Exacte, que sigui petita i que l'hagis d'anar...
Val, no val una ampolla de litres, sinó una ampolla de mig litre o menys i t'has d'aixecar a omplir-la.
Exacte.
Bueno, va.
I és important trobar també temps per fer activitat física fora de la feina, i això que pot ser tan senzill com passejar 30 minuts també té més beneficis per, a part de pel cos, sinó també per la ment, per desconnectar una mica.
Molt bé. Sí, i a més, ara estava pensant, clar, jo tinc un rellotge intel·ligent que també de tant en tant em diu t'hauries d'aixecar, si us plau, que fa allò, fa massa estona que estàs assegut. I jo dic, bueno, vale, calla, molt, ja, sí, ja farem. Però que els rellotges intel·ligents també ens ajuden en...
Exacte,
això.
Ens poden ajudar a monitoritzar-nos amb aquest aspecte i controlar l'activitat física i a donar-nos alertes, no?
Va, i per acabar, Martí, una innovació molt curiosa. Clar, moment, perquè clar, no m'esperava llegir això en el guió. Han reinventat la roda.
Doncs sí, literalment. Investigadors de la Kim a Corea del Sud han desenvolupat una roda flexible que pot canviar de forma per adaptar-se al terreny. Això permet que vehicles o cadires de rodes puguin superar obstacles que abans eren impossibles, com escales o sots.
I però com funciona això?
Doncs mira, t'explico. El sistema utilitza sensors que detecten les condicions del terreny i ajusten la configuració de la roda a temps real. Durant les proves, una cadira equipada amb aquestes rodes, per exemple, pujava a les escales amb una càrrega simulada, demostrant la seva eficàcia. Hi ha un vídeo que és molt graciós com la roda s'adapta. Aquesta tecnologia té aplicacions molt prometedores en diversos sectors, com el transport robòtic, les operacions de rescat o fins i tot la logística militar. És, sens dubte, una innovació que no només millora la mobilitat, sinó que també amplia les possibilitats de disseny i l'ús de robots i vehicles pel futur.
Molt bé, doncs Martí, gràcies per totes aquestes notes tan interessants. Provarem, bueno, no sé, estaria bé provar aquest, per pujar les escales de ràdio per Palafrugell, anirien bé aquestes rodes, sí, que s'adapten al terreny. Gràcies, Martí, per aquestes novetats i fins dilluns que ve.
Molt bé, fins dilluns.
Fins aquí aquest supermatí en què hem parlat del 25N, de les activitats que es fan arreu de la comarca per commemorar el dia per l'eliminació de la violència contra les dones a tots els municipis de la comarca. També hem parlat de l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Polígons Industrials Empordà, dels jaciments de Castell i Ullastret, de l'habitatge cooperatiu o del Nadal a Palafrugell. I tingueu en compte, pel que fa al temps, que les pròximes hores tindrem, bueno, arribada de font d'un front de ponent amb vent de Garbí, que continuarà bufant durant el dia d'avui de manera moderada, alterant la situació marítima. Temperatures altes per l'època, amb sensació de relativa fresca a causa del vent i els núvols. Cel força ennuvolat en conjunt, amb alguna ullada de sol a primera hora. A la nit podria ploure una mica, molt poca cosa. I de cara al vespre, el vent girarà a tramuntana i la temperatura refrescarà. Tornem demà al Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. A les 8, com sempre, al Supermatí. Adéu.